les nostres arrels, en un programa radiofònic en el qual parlarem de la història, la societat i la cultura del nostre poble, comarca i territori valencià. Som Esteban i Òscar. Bona vesprada, estimat Òscar, i benvolguts oients de Ràdio Pego. Ja estem així una vegada més preparats per introduir-nos en la història de la nostra comarca. I després d'un estiu bastant calorós, però amb un juliol també bastant atípic, com no va fer massa calor. I ja tenien ganes d'estar així, no creus?
Home, juliol, a passar setembre estem a octubre.
Ara fa calor avui també, ja dir.
Sí, estem a octubre.
Però bueno, estem a la nova temporada.
Sí.
I en aquest programa anem a contar-vos sobre l'emigració dels nostres avantpassats a l'Amèrica. Per què marxaven, com era el viatge, què es trobaven allà i també què era d'aquella emigració avui en dia.
Sí, sí. Així és, senyor Esteban. Bona vesprada a tots. Avui anem a parlar d'un tema que es toca molt de prop i és quan la gent de la Marina creuava l'Atlàntic, s'anava cap a Amèrica.
Exacte, sí, perquè ens toca molt de prop, però també parlarem de valencians en general.
Sí.
Això va, la migració va ser, era als anys 40-50, més o menys, i jo tinc família que va migrar a l'Argentina i de la qual no sé res d'ella, però des de fa anys. El poc que sé es remunta als anys de la crisi immobiliària quan la meva tia Rosario, en pau descanse, no les ties que mos matxaquen, pues em va dir que tal vegada vindrien alguns d'ells cap així, però que finalment no es va donar el cas.
Anem a parlar de la migració dels anys 40-50, no? Però...
Sí.
Sí, hi ha migració abans, però anem a parlar d'aquesta. Uh-huh. La gent en aquests anys, suposo que com altres, la gent de la Marina feia la maleta, deixava el camp i es deia que s'anava a fer les Amèriques, de manera literal.
Avui sembla coro de pel·lícula, però fa 80 anys, als anys 45 i sobretot als 50, moltes famílies de Pego, Ondara, Gata, Pedreguer i més pobles van emigrar sobretot cap a l'Argentina, Venezuela, Uruguai, a veure si allí pues, podien aconseguir una vida millor.
Exacte, la gent no se n'anava per gust, era perquè si no hi havia feina ni menjar, ja que la postguerra va deixar el país fet pols i per a molta gent Amèrica era quasi l'única eixida.
I encara que ara sembla increïble, hi ha famílies d'ací que tenen parents, com en el meu cas, que mai van tornar. En canvi, altres sí que ho van fer i es notava que venien de fora, parlaven diferent. Notava l'accento ese, el de...
Sí, jo tinc un tio de Venezuela, per exemple, que va tornar d'ahir, però va tornar cap als 80. Però crec que va mirar ahir cap als 20. I per 80 va tornar.
Ells aniria en la preguerra.
Sí, van anar abans de la guerra, sí, sí. Sí, però anem a parlar dels viatges, no, que feien des de la Marina Alta, per exemple, primer a Buenos Aires.
Sí, sobretot era a Buenos Aires.
Sí, ahir va venir de Venezuela, però la majoria venien de Buenos Aires.
Sobretot Buenos Aires i Venezuela. Doncs bé, anem per feina. Per feina. Per què marxava la gent d'ací? Perquè això de deixar-ho tot enrere no es fa per gust. Imagina't, estàs a Pego l'any 1942 després de la guerra. Camps mig abandonats. Sense feina. Escassetat de tot. En alguns pobles hi havia inclús cartilles de racionament i famílies senceres vivint amb pa i oli i gràcies i poc més.
Sí, i a part, si a nivell polític d'esquerres ho havies estat vinculat a la República, també pesava molt la por a la repressió. Així que molts fugien no sols per la fam, sinó també del règim franquista. Era un temps on la por, el silenci i la foscor van caure damunt del país.
Exacte, i per això Amèrica sonava quasi com el paradís. Semblaven països on tot anava bé, on hi havia faena, diners, carn, a l'abast de tots, i tango també, i molt de...
Això serà a Buenos Aires, no?
Sí,
però sobretot tot era fàcil, eh? Molts se tiraven a la mar amb quatre perres, amb passaport justet i sense saber ben bé què es trobarien. Alguns es deixaven la dona i els fills així i prometien enviar diners o tornar en 5 anys, i alguns ho feien, altres no. Mm-hmm.
Molt ha quedat documentat i hi ha proves en forma de cartes, testimonis, gent coneguda, i tots coincidien en una cosa. El cor es quedava així, en Espanya, a la terreta,
sí,
però la gana s'empentava a anar-se'n per allà.
I així, entre l'esperança d'una vida millor i la necessitat de fugir del que hi havia ací, milers de persones d'aquesta comarca es van embarcar. Alguns d'ells anaven en vaixells que tardaven més d'un mes en arribar a port. O més.
Sí, perquè en aquella època... I en la incertidumbre de no saber si tornarien mai més. Alguns dels immigrants no van tornar a saber res dels seus familiars d'Espanya en dècades. Altres, en canvi, van construir noves vides i fins i tot van arrossegar més gent cap allà.
Clar, és que clar, hi ha molta gent que després de la guerra va mirar a França, però ja nosaltres no parlem d'això, parlem dels que van mirar cap a Amèrica o després de França se'n van anar cap a Amèrica. D'això parlarem ara, de com era aquell viatge cap a Amèrica, aquells dies de mar, l'arribada a la terra, les promeses...
Era...
El que pretenien trobar.
I clar, tot això és molt interessant. Com era aquell viatge? Perquè no era precisament agarrar un vol de Ryanair que està d'allí unes quantes horetes ja, oi?
No, quantes horetes per Europa. Amèrica, crec que tarda...
Sí, però són hores.
Sí, hores. Un dia ho fas.
Ahir estem parlant d'un mes.
Sí, sí.
I així és com habitats, facilitats, encara tardarien molts anys en arribar.
No, no, molt més. Estem parlant de vaixells de vapor. Si això és que treien...
Sí,
fum, això de Marsella, deixint de Marsella, Barcelona o València. El trajecte podia durar entre 20 i 40 dies, depenent de les escales i de les condicions de la mar, entre altres. Després de vapor igual hi hauria vaixells més moderns, però tardaven molt.
No era com fer un creuer, per suport. La majoria d'ells viatjaven en tercera classe. Estaven tot ahir amuntegats, compartint camarots, amb desconeguts, amb poca llum, sense ventilació. I això comporta olor i res d'aroma a fragàncies de flor.
No.
Per dir-ho suau.
Clar, molts arribaven malalts amb malalties com el tifus, la disenteria, un tipus de gastroenteritis, o els marejos feien un acte de presència ben prompte, i la fam també, perquè el menjar no era cap meravella en aquests vaixells, encara que els que viatjaven portaven el millor pa de casa, embotí, formatges, bueno, això ho s'hi feia.
Coses que puguen durar.
Coses que poden durar.
I mentre navegaven, alguns aprofitaven pues, per escriure cartes, per fer les seves promeses, per plorar també. I d'altres ja, els més optimistes, ja somiaven en comprar terres, muntar la seva botiga o obrir una barberia, etc. Allí mateix o quan tornaren, si portaven bona cosa de diner.
Suposo que quan arribaves a port ja era com una selva de gent, gent esperant, altres ficant crits, maletes, en aquest primer passen terres americanes. Arribaven normalment a ciutats com Buenos Aires, Montevideo, Caracas, vale?
I això...
Les cames tremolant.
Això, clar. Però també feia brillar els ulls, perquè hi havia qui feia una foto davant d'un cotxe que no era seu, només per enviar-la a casa i veure que tot anava bé.
Sí. O qui escrivia cartes dient, estic molt bé, així tot és millor, mentre vivia en una pensió amb 12 persones més i treballava 12 hores al dia. I això realça la dualitat entre l'esperança i la dura realitat dels immigrants. És una imatge molt vívida de sacrifici i resiliència.
Sí, sí. Però és que era això o res. I la majoria aguantava com podia, perquè tornar arrere era car. I també era com admetre que havies fracassat. I a por al fracàs i la inversió feta en el viatge sovint s'empenyin a seguir endavant, malgrat les dificultats.
Sí, perquè mos s'empenyaven inclús per viatjar, doncs es treien la fortalesa necessària d'on fora i allí feien el que calguera per treballar. Així, amb coratge i amb molt d'esforç, començaven una nova vida en terres americanes, eren històries de supervivència, de determinació, sí. Per iniciar una nova vida en circumstàncies extremes.
Bueno, i aleshores ja han arribat. I què es trobaven? Perquè això era com començar de zero, era un accent diferent. Era l'adaptació a la feina, la família, l'enyorament, moltes coses noves i...
L'enyorament de la família si no emigraren ells, clar.
No, molts nens, els homes, i deixant així xiquets i dones.
El primer repte, suposo que era l'idioma, perquè molts sabien molt poc de castellà normatiu i encara més de com parlaven allà. entre Che Boludo i vos tenés, no s'entrava molt, això en cas d'anar a Buenos Aires.
I no parlem ja dels que només parlàvem valencià,
que hi havia.
I vull encara hi ha. A Buenos Aires, un repego o rondara podia sentir-se més foraster que a la lluna.
Però no cabia rendir-se, eh? Feien de tot. Fàbriques, al camp, a la construcció, molts homes treballaven de sol a sol i les dones també, cuidant criatures, cosint, netejant o a les cases d'altres famílies.
I a poc pues, van anar fent comunitat, perquè clar, es buscaven entre ells. Escolta, tu no eres de Dénia? Ah, jo soc de Benissa.
Això es dirien, no? Això es dirien allí.
Clar, i d'allí eixien amistats molt fortes. Casaments també, i fins i tot falles a l'Argentina.
Sí, farim les falles. Sí, sí, hi ha constància, no?, de que es feien falles a l'Argentina, sí. I suposa que en altres llocs. També hi ha constància de que feien balls, danses, paelles, festes de moros i cristians, que es portaven des de la Marina Alta i d'altres zones de València a l'altra banda de l'oceà. Perquè, clar, la gent intentava reproduir les festes d'ací i allí a vegades.
Clar. Però tot això, l'enyorança era molt dura. El diumenge de matí molts anaven al port a veure si arribava alguna carta, alguna foto, alguna notícia de casa.
Clar, i quan arribava suposa que era una gran festa. Hi ha gent que encara conserva aquestes cartes com si foren tresors.
Per suport.
Clar, que perquè amb lletres tremoloses i frases dient si el tio fulanito Vicent estava malalt, que si no plovia des de feia mesos... De si t'espera molt meu...
Clar. Però si volem entendre com se sentien realment aquells que se n'anaren, no hi ha res com llegir el que ells mateixos escrivien. I mira, esta és una carta real que va escriure un valencià exiliat a Buenos Aires als anys 40.
L'hem documentat. La carta, mireu, escolteu això, diu... Carlos, estimat, ací a Buenos Aires la vida continua, però el cor roman a la nostra terra. Les notícies que arriben són escasses i sovint desoladores. Els companys exiliats compartim records i esperances, però l'enyorança és constant. Malgrat tot, mantenim la fe en un futur millor per al nostre país valencià.
És colpidor, eh? Quan llegis això, ja no parles d'una estadística. Parles d'un home amb nom i cognom, d'un valencià que ignora la seva terra i que s'aferra a l'esperança a través d'un full de paper.
El Carlos Eixe no era de Rafael Cofer, no ho hem dit.
Ja, però mira, de Rafael Cofer
era de Rafael Cofer. Que hi ha el poble. Mira, jo tinc un altre fragment que m'he documentat. Este li diem José, i era d'Ador, i diu, i se'n va anar a Buenos Aires, i este li va escriure una carta a la seva dona, que tenia un germà passant-ho mal, i que també estava pensant en marxar a l'Amèrica, i li diu a la dona.
Per animar-lo, no?
Li diu a la dona per a que anima el seu germà. Li dius, per animar-lo, que vinga.
Buenos Aires.
Tindrà tot el treball que puga fer durant 8 o 10 hores diàries. I que, si tenim vida i salut, entre els dos, podem fer un capitalet en 10 anys i mirar la nostra bellesa, la bellesa de Villeo, amb tranquil·litat.
Sí, sí, este últim també és molt potent emocionalment. De fet, alguns van fer diners i van tornar al cap d'això, d'uns anys. Però molts altres, en canvi, mai van tornar físicament. Però bueno, manteniu viu l'accent, la cuina i el cor així.
Mantenint-ho allí. Sí, perquè al final molts tenien dos cases. Sí. Una en un barri de Buenos Aires, en una altra ciutat americana, i l'altra en la memòria, a vora el Mongó, al costat de la Verge de Tego, o al poble d'on foren, al poble valencià d'on foren.
I què queda avui, un dia d'aquella immigració? Quina herència cultural ens han passat? Quines connexions actuals perduren? Hem de respondre també a aquestes preguntes, sí, perquè clar, no va ser només un moviment de persones, va ser tot un tros d'història.
Sí, ens ha quedat molt, per suposar, no? Hi ha famílies que encara mantenen contacte amb cosins a l'Argentina, gent que ha viatjat ahir per descobrir on havien emigrat, sí, d'on venien, d'on havien emigrat els seus avantpassats, perquè hi ha gent que ha nascut a Pego, però els seus pares es van passar mitja vida allí, o els van deixar allí quan tenia poca edat van vindre així.
Y ahora época que pasa al contrari.
Sí, i ara passa al contrari també, no? Físines de valencians que tornen així buscant arrels o buscant feina. Molta gent d'Argentina ha acabat, que era descendent de valencians, ha acabat tornant així buscant feina.
Per altra banda, moltes paraules, costums i fins i tot menjars han fet el camí de tornada. I no ha sentit un valencià dir pibe, laburar, o boludo, o che vine així, o colectivo, per dir autobús, i no oblidem mina, per a referir-se a xica, fiaca, per mandra.
Sí, sí, hi ha cases on seria laburar o colectivo o coses així, perquè havia gent d'aixes cases que havien migrat a Sud-amèrica i després van vindre així. We Wallace diu per la influència de tots els youtubers hispanoparlants, però això en algunes cases
va ser més clar.
Inclús es cantaven habaneres en accent sud-americà, ¿vale? perquè els membres de la família, alguns membres havien emigrat allí i després havien retornat. I també hi ha cases que feien empanades argentines, dulce de leche, alfajores, i fins i tot mate, sentit jo, ¿vale? Sí, sí. Hi havia cases que tenien la cafetera i el termo de mate al costat. I no és que siguin argentins que han vingut ara, sinó perquè la gent de la seva família havia emigrat a l'Argentina i després alguns van tornar cap ací o van portar.
Exacte, i a part de la música de la banera, pues, també a moltes festes familiars pues, sonava un tango o una milonga i medio un se sabia els passos.
També expressions d'afecte, mi cielo, mi vida, mi corazón.
Sí, com les telenovel·les, no?
Sí. Avui en dia són influències de les telenovel·les i de gent de Sud-amèrica, que ara a Espanya n'hi ha molts, però també hi havia gent que tornava de Sud-amèrica cap a sí, després de molts anys d'haver estat vivint allí, i també les tenia, I es quedaven el vocabulari de moltes famílies.
D'Hispanoamèrica, podem dir Hispanoamèrica?
Hispanoamèrica, o Iberoamèrica, no sé com dir-ho.
Sí, l'emigració, com veu, no només se'n va endurgent, també et va portar coses.
Sí, sí, clar que va portar coses.
Coses bones, tendres, sabors, maneres de parlar i d'estimar, de tot.
Sí, també ens ha quedat una gran lliçó, no? La força, també aquella gent tenia molta força i valentia per començar la vida en quasi res. De fet, això recorda que els valencians som un poble acostumat a lluitar i adaptar-se a lo que n'hi ha i a tirar endavant.
I que malgrat la distància, les arrels tirem fort, que un de Mitoleig o un de Xaló pot sentir-se valencià però no que estigui a 10.000 km de distància.
Sí, perquè aquesta gent, encara que emigraven fora, sentien valencians. I ara hem de pensar també, ara parlant d'immigració, dels que venen. Avui en dia Espanya és un país d'immigrants, però cal recordar, d'immigrants. Gent que ve cap ací, però cal recordar que també vam ser nosaltres els que vam marxar abans, és a dir, els que vam emigrar, però la història té moltes voltes, l'història gira.
I que darrere cada cognom hi ha una història, un vaixell, una carta, una fotografia en blanc i negre i molta, molta dignitat.
I amb això es quedem, amb el record viu d'un test dur, però també d'esperança, perquè som en part el que ells van sembrar.
Per altra part, cal dir que concretament l'Argentina té una forta impremta espanyola en general i que manifesta en la seva població, en la seva cultura, en la seva història. La immigració espanyola ha estat un dels pilars demogràfics i identitaris del país.
Exacte. Argentina va ser, crec que, el principal destí a Amèrica per a la migració espanyola dels anys 40-50, no? Aproximadament el 40% dels emigrants espanyols a Amèrica entre l'any 1940 i 1958 van anar a Argentina, no?
Sí. I aquell que a l'Argentina els valencians s'instal·laren principalment a les províncies de San Juan, Santa Fe i Buenos Aires. Aquesta distribució geogràfica es deu a les onades migratòries històriques, on la major part dels valencians que van emigrar a l'Argentina van triar aquestes zones per establecir-se seguint patrons similars als d'altres col·lectius espanyols.
Sí, les fonts consultades actualment assenyalen que la majoria d'espanyols a l'Argentina són d'origen gallec, andalús, castellà, madrileny o català. Però no es detalla una xifra concreta per als valencians. Jo sí que sé que, per exemple, hi ha pobles que migraven cap a una determinada zona. Jo que vaig viure a Xaló durant un temps, a Xaló i als pobles de Prey i dalt de la Vall del Pop, la majoria emigraven cap a San Juan, que és una província ahí, als Andes. I després amb la crisi del 2008, bueno, primer va haver una crisi a Argentina, van vindre molts ací, a la crisi del 2008 molts se'n van tornar cap allà i després van tornar alguns més.
Tot un viatge.
Sí, sí, sí.
I, bueno, i després de l'Argentina, el segon país de destí més important per als valencians i per a l'emigració espanyola en general va ser Venezuela, que va rebre el 31% dels emigrants espanyols que van creuar l'Atlàntic en aquells anys.
Sí, a més, alguns valencians també van emigrar a altres països americans, com Uruguai, Brasil, Mèxic i en menor mesura Xile, Cuba, que tenen xifres molt més reduïdes.
I parlant d'altres aspectes que va donar l'emigració, van ser les diverses comunitats valencianes que van formar els principals destins d'emigració a Amèrica del Sud, especialment a l'Argentina.
Sí, això, dit algo, està al centre valencià de San Juan, situat a la província de San Juan,
claro,
que acull la comunitat valenciana més gran del món fora d'Espanya, amb al voltant de 600 famílies que són membres.
Aquesta comunitat es va consolidar a partir dels anys 50, convertint la zona en una petita València gràcies a l'arribada massiva de valencians. I molts d'ells estan dedicats a l'agricultura, especialment a la vinya.
Sí, de fet, jo crec que es dediquen a la vinya, però clar, per exemple, els de Xaló eixen d'un poble on es feia vinya també. Jo suposo que van continuar fent als llocs on van emigrar les mateixes feines que feien al seu lloc d'origen, no? Que es dedicaven molts a la vinya. També cal anomenar, per exemple, la falla valenciana del Túria, de Buenos Aires, que va ser fundada en 1951 per valencians residents a la capital argentina, a Buenos Aires.
Aquesta associació va néixer amb l'objectiu de mantenir les tradicions i costums valencians, especialment la celebració de les falles. Amb el temps es va convertir en una societat cultural de referència per als valencians que vivien allí.
Ja. I a Venezuela, tot i que no es documenten associacions tan grans i emblemàtiques com a l'Argentina, la migració valenciana també va contribuir a la diversitat cultural del país, integrant-se els valencians en la vida urbana i participant en la creació de xarxes socials i culturals des de la comunitat espanyola més àmplia. El motiu va anar a Venezuela, va tornar cap als 80, però va anar abans, el que he dit abans, de preguerra.
Pues en resum, les principals comunitats valencianes organitzades a l'exterior es troben a San Juan i Buenos Aires, a Argentina, i allí es mantenen vives les seves tradicions, festes i identitat col·lectiva.
Bé, pues hasta si arribem, no?
Sí, perquè ja mos he fet l'hora.
Ja no sé, quasi 20 i pico minuts. I bueno, comencem la temporada...
La nova temporada.
La nova temporada, ara. I bé, pues esperem a ser el pròxim programa que parlarem d'altres temes. Vinculats a la història del nostre territori.
Pues bueno, hasta la próxima, que será...
Sí, dos setmanes. Sí, serà millor i...
I prou, no?
Si no us ha agradat, el pròxim serà el millor.
Oh, adéu.
Adéu.